Radio Alcoy, onda media.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 14 grados centígrados.
Recreativos Pastor y el Café del Alcoyano entran en juego. Los jueves a partir de las 15:20 horas, el Café del Alcoyano se emitirá desde Premium Sport Café en calle Santa Rosa. El Café del Alcoyano, 15 años contigo, 15 años acompañándote cada tarde de jueves en Recreativos Pastor. Actualidad, emoción, información, el Café del Alcoyano. Un clásico en la sobremesa con las últimas noticias deportivas desde Premium Sport Café. Y para jugar y divertirte, apuestas deportivas, galgos, caballos, slots machine, copas y la nueva ruleta Zoom revolucionaria, lo nunca visto. Jokers en el Camí, El Dorado en calle Sabadell, Plaza en el centro calle Santo Tomás, Atlantic en calle Isabel la Católica y Premium Sport Café en Santa Rosa. Todos los jueves, el Café del Alcoyano en Premium Sport Café.
La Capitanía de la Fila Verts presenta Los Sonidos de la Leyenda. Concierto de las piezas creadas por el compositor Saúl Gómez y Soler expresamente para la entrada del Capitán Moro 2018. Recital a beneficio de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Alcoy y Comarca.
Sábado 10 de marzo en el Teatro Calderón a las 20 horas. Entradas ya a la venta en ticketalcoy.com y en la taquilla del Teatro Calderón al precio de 10 euros. Con la entrada se regalará un CD de la grabación en directo. Disfruta de un magnífico concierto por una buena causa. ¡Te esperamos!
Con la primera quincena del mes de marzo llega la Semana Pionera Arrocera. Lolo Restaurante. 26 años en los que intentamos sorprenderte. No te pierdas la semana arrocera por excelencia del 5 al 9 de marzo de Lolo Restaurante.
En los 1485 kHz del dial, Radio Alcoy, Cadena Ser.
Jóvenes, apasionados, soñadores y románticos. Atrevidos, ansiosos de explorar nuevos caminos, de lanzarse a la aventura y descubrir que lo mejor de nuestra vida empieza ahora. Ven a Bisauto y ahórrate hasta 10.000 euros por la compra de un Mercedes Clase C Berlina o Estate. Además, solo durante el mes de febrero te regalamos 4 años de garantía en nuestros vehículos de stock. Empieza la aventura de tu vida. Bisauto, concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart.
Bisauto, concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart. Te esperamos en Avenida Alicante 5, Cocentaina.
Con la primera quincena del mes de marzo llega la Semana Pionera Arrocera. Lolo Restaurante. 26 años en los que intentamos sorprenderte. No te pierdas la Semana Arrocera por excelencia del 5 al 9 de marzo de Lolo Restaurante.
Alcoy Fester 2018. Aquest diumenge des de les 12, amb la col·laboració de
Ajuntament d'Alcoy, Tintoreria El Sol, Festa Alcoy, Restaurante Peña del Águila en Penàguila, Aseguramiento Técnico de Calidad ITV Alcoy, Persianas San Valentín, Restobar La Racona, Taller Viaducto, Restaurante Casa Víctor en Muro de Alcoy.
La Capitanía de la Fila Verts presenta Los Sonidos de la Leyenda. Concierto de las piezas creadas por el compositor Saúl Gómez y Soler expresamente para la entrada del Capitán Moro 2018. Recital a beneficio de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Alcoy y Comarca.
Sábado 10 de marzo en el Teatro Calderón a las 20 horas. Entradas ya a la venta en ticketalcoy.com y en la taquilla del Teatro Calderón al precio de 10 euros. Con la entrada se regalará un CD de la grabación en directo. Disfruta de un magnífico concierto por una buena causa. ¡Te esperamos!
Hola chicas y chicos, soy Julia Adare, modelo alicantina, y os quiero contar mi secreto de belleza. Gesal Estetic, el salón de estética, cosmética, belleza y peluquería. Las tendencias, las técnicas más avanzadas, concursos, exhibiciones y cientos de productos a precios de feria. Ya sabéis, chicas y chicos, del 3 al 5 de marzo en IFA, Gesal Estetic.
Tenemos el vehículo perfecto para afrontar tus necesidades, para ayudarte a mejorar en tu negocio, para tu día a día. Un socio dispuesto a todo. Así es la Mercedes-Benz Pito 109 CD y furgón compacta. Ven a Bisauto hasta el 31 de marzo y llévatela con un ahorro de más de 4.000 euros. Y además te regalamos 3 años de garantía y mantenimientos. Bisauto, concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart.
Bisauto, concesionario oficial Mercedes-Benz y Smart. Te esperamos en Avenida Alicante 5, Cocentaina.
Tiempo de Bolsa de Trabajo. Un espacio de ofertas y demandas de empleo que Radio Alcoy pone a tu disposición.
Se precisa tornero con experiencia mínima demostrable de 2 años para trabajo estable. Se valorará conocimientos en CNC. Interesados, enviar currículum a producciónmecanizado@gmail.com.
Peluquería de Cocentaina necesita esteticista con experiencia demostrable. Interesadas, llamar al teléfono 669-993-812.
Escuchan Radio Alcoy, es la 1:12 de la tarde.
Hoy por hoy Alcoy. Servicios informativos.
Tiempo de noticias de la comarca. El plan estratégico de Agres apuesta a vincular a la Sierra de Mariola el crecimiento económico del municipio. Propone aprovechar el parque natural para el turismo, la agricultura y el comercio. Además, los vecinos destacan la necesidad de mejorar los servicios para evitar la despoblación. La Sierra de Mariola destaca como elemento clave para el desarrollo económico de Agres. En primer lugar, en materia turística, con la mejora de la señalización de los accesos y de los senderos. El plan aboga por recabar datos del perfil del visitante del municipio para elaborar una oferta turística adaptada a sus intereses. En cuanto a agricultura, el plan defiende la creación de una marca de calidad, Serra Mariola, para productos locales. El fin último es crear mercados locales en los que los productores de la zona puedan ofrecer sus productos, lo que constituiría además un atractivo para los visitantes. Josep Manuel Francés, alcalde de Agres, ha estado hoy aquí en la radio.
Y hay que consolidar el sector agrícola, que tot i les dificultats que té tindre un territori com el nostre, de molt dirigit al minifundi i a les xicotetes explotacions, pues bueno, és important que es consolidi el sector agrícola. I després, pues bueno, fer accions d'impuls del comerç local i sobretot fomentar-hi la promoció de l'activitat turística, no? Fomentar i tindre al màxim l'activitat turística.
La Conselleria d'Educació ultima la revisió del projecte del Bracal per sacar a concurso la construcció del nou col·legi de Muro. Marta Gisbert.
La redacció del projecte d'obres del col·legi El Bracal ja està en mans de la Conselleria d'Educació, encarregada de la revisió del projecte. És el pas previ per sacar a concurso els treballs. L'alcaldessa de Muro, Jacqueline Cerda, confia en que no hi hagi modificacions, con lo que la licitació de la construcció del nou col·legi és assegura imminente.
Estan ja revisant-lo. És un projecte que s'ha fet també un poc a la part entre el tècnic de conselleria i l'empresa adjudicatària del projecte, i la veritat és que està en principi, jo crec que si hi ha alguna modificació no serà massa gran.
El Ayuntamiento de Muro se reunió antes de verano con la conselleria. Durante el encuentro, Educación ya avanzó que la adjudicación de la obra sería entre abril y mayo de este año. Según sus cálculos, con un plazo de ejecución de entre un año y un año y medio, la obra llegará justa para que el nuevo colegio pueda entrar en servicio a principios del curso 2019-2020.
El pleno de IBI debate esta tarde el presupuesto municipal para este año. El proyecto del gobierno asciende a 18 millones de euros, de los que 1.100.000 están dedicados a inversiones. Las cuentas saldrán adelante con los votos favorables del Partido Popular y Alternativa Democrática Independiente, que comparten gobierno, y del único concejal de Ciudadanos. Y acabamos con el tiempo. Enrique Moltó, climatólogo.
Buenos días. Humosidad abundante, lloviznas débiles a lo largo del día de hoy. Y para los próximos días va a venir el tiempo marcado por el paso de frentes nubosos de poniente, en general con poca precipitación, pero prácticamente todos los días puede llover algo. En general también precipitaciones que en toda la semana difícilmente acumularán en conjunto, como digo, 10 litros por ejemplo, pero sí que prácticamente todos los días puede llover. Todo esto alternando con algunos momentos de pocas nubes, pero creo que despejado del todo no va a llegar a estar en ningún caso. Vientos débiles a moderados del sudoeste y temperaturas que van a ser suaves, sobre todo las nocturnas, aunque las diurnas tampoco van a subir demasiado porque la nubosidad, como digo, va a ser bastante abundante.
Gracias, Enrique. Es todo por ahora.
Solo en Opticalia te llevas unas gafas de Custo, Vittorio y Luquino o Pedro del Hierro colección 2018, con cristales incluidos por 89 euros. Elige tu marca exclusiva, elige entre muchos modelos y por solo 89 euros ya tienes tus gafas graduadas en Opticalia. Más información en opticalia.es. Si te gustan las gafas, si te gustan las marcas, te gusta Opticalia.
Te esperamos en la Alameda 18, Santa Rosa 17 y Avenida Hispanidad 18. Opticalia Serraiva, Alcoy.
Toni González, president de la Associació de Directors i Directores del País Valencià, directors d'instituts de secundària i, a més, director del Pare Vitoria. Benvingut a Ràdio Alcoi, què tal?
Moltes gràcies.
Toni, bé, ha regressat de l'encontre, de la reunió de directors del País Valencià, d'instituts de secundària, també estava l'FP representada, els cicles formatius, i durant dijous i divendres van estar reunits a ells, no?
Sí, van fer-se unes jornades formatives i a la vegada de reunió on podem expressar doncs, tot el que està passant dintre del món educatiu. Des de l'associació de directors van intentar que sigui un programa ja des del primer moment molt potent, amb el qual el primer dia teníem pel matí la ponència d'un director de Finlàndia, Mr. Antti Rovamo. Posteriorment van tindre la ponència de la presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, Encarna Cuenca, en el qual ens va explicar tots els projectes que s'han treballat actualment dintre del Consell Escolar i altres que s'estan treballant. Concretament, este dijous tenim una ponència de Repensem la formació professional i de cara al futur li he fet una proposta de fer un Consell Escolar valencià, un plenari ací en el COI, o en l'Ajuntament o en l'Àgora, ja ho negociarem en la regidoria d'Educació. Finalment, el matí del dijous vam tindre una ponència d'un representant del Consell Escolar Estatal, José Antonio Martínez, que a la vegada està dintre de FEDADI, que és la federació que recull totes les associacions de directors a nivell de l'Estat espanyol, i en el qual hem elaborat un document molt potent, que és el marc de la bona direcció, des de diferents eixos. És un document obert, no està tancat del tot, perquè dic que encara hi ha punts que s'han de tornar a analitzar, però ja s'ha quedat un document molt potent per a qualsevol persona que estigui en la direcció i vulgui analitzar quines serien les seues funcions o de quina manera s'està treballant en els equips directius. I per la vesprada, doncs, tres ponències, a la vegada també meravelloses, perquè vull dir, trencava el context de que moltes vegades estem fent gran part dels centres, no? Vam veure un centre, l'IES Quatre Cantons, on el ponent va ser Ramon Grau, on es va explicar com estan treballant en projectes educatius en secundària i de quina manera i com s'està potenciant aquesta tasca o aquesta nova metodologia educativa. El segon ponent de la vesprada va ser Sergio Fernández, és un ponent que el que expressa és com emprendre dintre de l'aula de cara a l'alumne, com l'hem d'ensenyar a emprendre. També a la vegada t'ensenya a una persona com ha d'emprendre professionalment, un professor, i a la vegada a nivell individual. Vull dir, trencava un poc l'esquemàtica de la primera ponència front a la segon i finalment van tancar la jornada del dijous en una ponència de la directora general de Serveis de Formació Professional de Navarra, que està treballant en cicles formatius en competències professionals on es treballen rúbriques, on parlen també d'un canvi metodològic, on també s'intenta, en certa manera, es treballar en projectes dintre de cicles formatius, perquè realment al final no es busca només el coneixement de contingut, sinó està buscant-se el coneixement professional i actitudinal quan ixen ahí fora a la societat i es posen a treballar en una empresa. I per tancar, el divendres vam tindre l'assemblea de l'associació on nosaltres vam comentar les diferents reunions que hem mantès en l'administració autonòmica, així com les diferents reunions que s'han fet a nivell autonòmic i provincial, que solem fer-ne al voltant de dos o tres provincials, dos o tres a Sinalacant, i normalment solem tindre entre una o dos a nivell autonòmic en València. Ahir van, la resta de directors van expressar doncs en l'associació s'estem com es hem de tractar, en més profunditat o en menys. I després de l'assemblea vam tindre la ponència del secretari autonòmic Miguel Soler, on es va presentar el present i futur de l'educació, mà directa des de l'administració educativa, on ens explica totes les novetats legislatives a punt d'eixir. Com ja sabem, el dijous de les ponències va eixir ja la nova llei de plurilingüisme publicada en el DOC, el mateix dijous que estaven en les jornades, que la va ser comentada per la directora general de formació professional, Marina Sánchez, que és qui va fer l'acte d'apertura en aquells moments. I en Miguel Soler, el divendres, al final de la seva ponència, com sempre, una qüestió que a mi m'encanta molt de les seves ponències és la interacció entre directors i directores i amb ell fent diferents preguntes o qüestions que es plantegen als centres per veure quan prenem decisions a nivell metodològic, què és el que hem de fer, no? Perquè moltes vegades el tema de l'educació el trobes en que la llei el limita molt i que tu necessites en l'aula fer altres coses, independentment que la llei te ho limite. Pot ser el que estic jo captant molt en la societat a nivell d'educació i altres qüestions, que primer fan les lleis sense mirar el que passa baix en els centres, no? I pot ser seria al revés. Què fem en els centres i regulem això que passa en els centres? I sempre en un marge de maniobra més obert, no? Perquè poden incorporar-se noves innovacions, etc. Estem vivint en un món molt canviant. I jo crec que els centres actualment, en els recursos suficients, en una legislació que dona joc, podem arribar perfectament a aquesta indústria 4.0 que s'està parlant. Però també que li van demanar a Miguel és més autonomia. Que moltes vegades les despeses dels centres queden limitades a demanar molts pressupostos cada vegada que fas una compra i aquests tipus de qüestions. I vam tindre la fortuna de que el divendres vinguera el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a saludar-nos i a reconèixer la tasca dels diferents equips directius. Això, jo penso que va ser un plaer i un goig per tota la gent que estava allí i a la vegada per la gent que no estem i que estan en els equips directius. Molts directors jo sé que no van poder assistir per responsabilitats de centre, que vull dir, pues, a vegades resulta complex en el seu horari lectiu i aquests tipus de qüestions, però a mi, sobretot, les direccions noves, m'encantaria que vingueren aquestes jornades perquè es pot donar un punt de mira diferent a l'hora de treballar des de dins d'una direcció.
Bueno, està clar que el ventall és molt ampli. Ahir n'hi havia representació de professors que estan ara exercint, també de l'administració, i l'adaptar allò ideal, no?, a les aules és el complicat, no?
Sí, és complicat perquè moltes vegades patim de les restriccions que t'acabo de comentar a nivell econòmic. Moltes vegades jo trobes...
Però a vegades les restriccions són dels propis professors, no?
A vegades, clar, és el que pensem, no? Quan tu planteges un projecte nou metodològic, vull dir, pues, com qualsevol persona, hi ha persones que ho veuen molt clar i diuen endavant el projecte, jo m'implico en el mateix... I altres persones que diuen, a mi no em queda clar, jo veig que tinc aquí molts problemes, he d'aprendre massa o veig una complexitat a l'hora de portar-ho a la pràctica, no? Val? Perquè, per exemple, ara podem agafar un tema que està molt de moda i que fins i tot ha passat malauradament pels tribunals, perquè pense que això no és bo pel sistema educatiu, que és el tema del plurilingüisme. Jo pense que en aquest aspecte, per posar aquest projecte damunt la taula, anem molt ben encaminats, perquè al final hem aconseguit diferents vessants, no? Hem impactat en la societat la necessitat de ser plurilingüisme, tenim clar que el professorat que s'incorpora als centres ha de tindre aquesta capacitat per impartir classes en llengua estrangera, ho estan fent en altres països. És cert que si no tenim una televisió en versió original, que es comentarem algun aspecte que va ser allà en les jornades, però jo penso que ens hi trobarem a un mitjà termini en alumnat de primària que puja en un bagatge de llengua estrangera suficientment dotat per a començar ja a tindre allò que desitja tot el professorat que treballa llengües estrangeres, no? La part gramatical ben expressada, fonèticament i tota aquesta qüestió. Jo penso que a mitjà termini arribarem ahí, no tan sols a un objectiu que sempre em plantejo jo, no? Que és parlem i escrivim en estranger. I si fem faltes, en fem, ja les corregirem. Però parlem i escrivim. És la primera fase.
Saltar aquesta barrera, sí. A mi és la por de...
De enfrentar-se una nova llengua, no?
Clar, pues, per exemple, i jo suposo que quan aquest projecte vaig molt més endavant i queda reflectit en les aules i avui trobes que en infantil i en primària la majoria de pares estan portant els fills a parlar en alguna llengua natal en anglès i altres llengües estrangeres no conec que siguin tan reincidents, però sobretot perquè a una persona que avui en dia no tinga coneixement de l'anglès li tanquem portes. I això no està regulat per cap llei. Però tot el món ja comença a tindre-ho clar que hem de saber anglès parlat i escrit.
Què n'hi ha de la transversalitat? Perquè el aprendre una sèrie d'objectius, solventar problemes a la societat, no? I de vegades aplicar això a les aules també és complicat, no? Es va parlar això a les jornades?
Sí, a veure, quan es parla de treballar en projectes, el que es treballa molt és tot aspecte, no? Treballar més en valors, treballar més en temes transversals i deixar un poc de banda el que són els continguts curriculars. No és que desapareguin els continguts curriculars, el que passa és que dirien que és al contrari. Es treballa verticalment els valors socials, econòmics, socials i culturals, i per l'altre costat, transversalment, van incorporant-se els continguts curriculars. De manera que ens hi trobem ara que en una programació en el primer trimestre agafem matemàtiques, que he de donar equacions d'un grau, algoritmes i geometria. Pues pot ser la geometria apareix en este tipus de treball en projectes al primer trimestre i a l'últim en un moment puntual donat on necessites treure el teorema de Pitàgores, no? Però no és tal més en tal evolució i ja teorema de Pitàgores. Depèn del tipus de projecte. Per això dic, treballar en projectes és molt bo, està donant molt bons resultats. Ho hem vist en els informes PISA, que estan així a nivell d'altres països que treballen aquesta metodologia. Però, clar, vull dir, implica un gran treball des de la part docent, poder planificar, programar i treballar dintre de l'aula aquest tipus de metodologia.
Molt bé, doncs ens agrada moltíssim tindre a Toni González, president de l'Associació de Directors i Directores del País Valencià, que s'ha reunit a ells, que estan treballant, que estan implicant-se en aquest nou model educatiu que, bueno, que està triomfant a Europa i, bueno, n'hi ha models com el de Finlàndia que també venen així a ensenyar-nos. Toni, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nota necrológica.
La familia de don José Manuel Martínez Aguilar, fallecido el pasado día 23 de febrero, agradece todas las muestras de condolencia recibidas por parte de familiares, amigos y vendedores de la ONCE.
Descanse en paz.
Alcoi Fester 2018. Aquest diumenge des de les 12, amb la col·laboració de
BMW Móvil Vegar, Joyería Luis Jesús, Seima Carpintería de Aluminio, PVC y Cristal, Aitana Motor, Concesionario Citroën, Comerco Cash and Carry, Talleres Viver, Electricidad y Mecánica, Don Picapoco, Hamburguesería Pub, Tecnosport, Taller Autorizado Toyota en Cocentaina.
No deje escapar el calor de su hogar. No deje entrar los ruidos de la calle. En Seima Alcoy somos especialistas en cerramientos térmicos y acústicos, cristales inteligentes, puertas y ventanas de aluminio y PVC, trabajos de hierro, puertas metálicas, enrollables, seccionales y automáticas. Seima Alcoy, carpintería de aluminio y PVC, calle Fira Navarros 27, polígono industrial La Beniata, Alcoy, teléfono 96 554 7347.
En Seima Alcoy tramitamos tu bono del plan Renove. Benefíciate de un descuento de hasta 3.000 euros.
Ven e infórmate.